COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE en el dia en què reunim aquí la parella mítica Josep Maria Minguella i Ferran Martorell per parlar del derbi i tot el que l'envolta, que no és poc. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
L'Andreu, que s'ha d'estar al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5. Victòria còmoda del Barça-Riga al davant el Bilbao Bàsquet, 88-62, que el deixa una victòria de les semifinals de la Lliga Endesa. A més, el River Andorra comença avui la final de la Lliga LED davant l'Alacant. El guanyador tindrà plaça a l'ACB. I aquesta hora es continua negociant per intentar desconvocar la vaga de jugadors de diumenge.
Top 4.
Al cap de setmana arrenquen les promocions d'ascens de tercera a segona B amb l'Olot, el Cornellà, l'Europa i el Manlleu, i de segona B a segona A amb l'Hospitalet i el Lleida Esportiu.
Top 3.
Els metges que han operat Víctor Álvarez confirmen que el futbolista de l'Espanyol estarà entre 4 i 5 mesos de baixa. Avui també sabem que Andrés Iniesta serà el padrí de l'homenatge a Dani Jarque, que se celebrarà el 3 de juny.
Top 2.
Víctor Valdés va convidar ahir a dinar la plantilla i el cos tècnic del Barça en un gest que sona clarament acomiat. Només van faltar per motius personals Tito Vilanova i Gerard Piqué i Dani Alves, que era un acte promocional.
Top número 1.
Finalment, el Barça amb el director de futbol Raúl Sanllehí es queda al Brasil negociant per Neymar. El conjunt blaugrana ha pujat l'oferta del jugador fins als 25 milions d'euros. Neymar, recordem, es concentra dilluns amb la Canarinha.
Entrevistes a Esports COPE.
En aquest temps de ràdio escoltarem Santi Fernández, és el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, que si guanya demà el Club Natació Sabadell al quart partit de la final serà campió de Lliga. A més, trucarem l'Abel Soler. És el capità de l'Olot, que disputa una eliminatòria per primera vegada ser equip de segona B. I és divendres, de seguida obrim el consultori futbolístic del José Mari Vaquero.
El debat a Esports COPE.
A dos dies pel derbi espanyol-Barça, avui cara a cara amb Bracafés pel mig, Josep Maria Minguella i Ferran Martorell.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, avui us preguntem si seria un bon o un mal negoci que Thiago Alcántara marxés del Barça per 18 milions d'euros. El José Milla és contundent, un no molt gran. No tinc clar si és un no a que marxi Thiago o un no a que marxi per 18 milions d'euros. I l'Albert Pardiñas respon amb una altra pregunta. Seria un bon negoci que marxés per 18 milions d'euros al Real Madrid? Bé, gràcies pels comentaris. Els continuem recollint a través del Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya, tots junts, i a través del Twitter, Batllori@esportscope.
Ens posem en marxa. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esportscope.
El mundo presenta las gafas de sol con los colores del verano. Las gafas que están de moda. 6 modelos diferentes para que cambies de color cada día a tu gusto. Un color para cada ocasión. Una exclusiva colección creada por Sun Planet con todas las garantías. Este sábado las gafas de sol de color rojo a un precio excepcional. Siempre con el mundo.
Piensa, ¿cuántas canciones conoces dedicadas a la libertad? ¿Y cuántas canciones conoces dedicadas a cambiar una bombilla? Pues eso, Euromillones, la libertad es el premio. Este viernes bote de 85 millones. Si sueñas, loterías.
La rebaixa de la clàusula de rescisió de Thiago Alcántara de 90 a 18 milions d'euros per no haver jugat un número determinat de partits aquesta temporada ha posat en guàrdia, i no m'estranya, alguns dels grans clubs del futbol europeu, entre els quals està, atenció, al Real Madrid, segons vàrem informar ahir a El Partido de las 12. Si ens fixem en la darrera temporada que ha fet Thiago, 18 milions poden semblar molts, però si atenem a l'edat del futbolista i al seu potencial de futur, és una autèntica ganga. Segur que hi ha equips disposats a pagar. El Barça diu que no està al mercat i la clau de tot la té el futbolista. Des del seu entorn arriben missatges contradictoris i estaria bé que Thiago definís aviat la seva postura. La clàusula té molt de perill. Perdre Thiago per 18 milions per mi seria un pèssim negoci pel Barça.
Esports COPE amb Joan Batllori. Planeta Barça i el Mercat.
Planeta Barça i el Mercat. Mercat.
Actualitzem les darreres notícies al voltant de l'operació Neymar. Ahir a la tarda semblava que les negociacions entraven en un punt mort després de que la comissió gestora del Santos rebutgés l'oferta del Barça d'entre 21 i 23 milions d'euros. Semblava també ahir que el director de futbol del Barça tornava cap a Barcelona, però finalment es queda. Raúl Sanllehí continua al Brasil i en principi la intenció és quedar-se allà fins que es tanqui l'operació. De fet, ahir hi va haver una nova reunió entre Sanllehí i els representants del Santos a les oficines del club brasiler, així que les negociacions no només no estan trencades, sinó que continuen endavant. La darrera oferta del Barça, i la intenció és ja no moure's d'aquí, és de 25 milions d'euros pel 100% del futbolista. Així estan les coses de moment. Seguim pendents, per tant, de novetats en les properes hores. Mentre el Santos i el Barça es reunien novament ahir, Neymar i el seu pare protagonitzaven un acte publicitari. Neymar no va dir res i va cedir el micròfon, va cedir la paraula al seu pare, que va deixar clar que no vol que l'operació Neymar es converteixi en una subhasta.
Aquesta novel·la ha acabat. Li vaig demanar a la directiva dels Santos que es posicionessin perquè aquestes especulacions han d'acabar. No deixaré el club fer ara una subhasta. Jo no puc permetre això.
Les paraules del pare del futbolista, eh? És una manera més de pressionar el Santos perquè el jugador Neymar té claríssim on i quan vol marxar, el Barça i aquest estiu. Sònia Sanz, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Has estat avui amb Johan Cruyff, que ha valorat diversos aspectes de l'actualitat blaugrana, començant per Neymar. Cruyff no veu clar aquest fitxatge.
No, ha estat força crític amb aquesta incorporació. De fet, ja fa temps que discrepa respecte a la necessitat de l'equip de tenir aquest futbolista, de tenir Neymar. Avui, en el seu particular idioma, Cruyff avisa que la convivència entre Messi i Neymar serà difícil.
Si estudias bien o pasado, ya sabes si está bien o mal hecho. Dos en un barco. Por eso digo, siempre hay que aprender del pasado.
Se li entén tot a Johan Cruyff, que també ha dit que si finalment s'acaba pagant una morterada per fitxar Neymar, serà culpa d'una mala gestió.
Posem un altre nom sobre la taula, Sònia, el de Víctor Valdés. Ahir va haver un dinar de comiat amb la plantilla. És la prova més evident que Víctor deixarà el Barça aquest estiu.
Sí, en un restaurant de Sant Quirze del Vallès, on darrerament s'han trobat també en altres dinars de celebració, per exemple, del títol de Lliga. Un Víctor Valdés que va convidar a tota la plantilla i també el cos tècnic per acomiadar-se. Hi van haver algunes absències, però amb motiu justificat. D'una banda, Tito Vilanova, que torna avui de Nova York, també Gerard Piqué, que també estava fora de viatge per motius personals, i Dani Alves, que tenia un acte promocional. Víctor és una persona molt estimada al vestidor, un dels principals animadors i, a més, un dels capitans del primer equip, i a l'espera de que ho faci oficial deixarà el club aquest estiu. Aquesta situació l'ha analitzat Cruyff també de forma crítica, no cap a la decisió del futbolista, que respecta, sinó cap a la directiva del Barça per deixar-lo marxar.
Esas son todas cosas que hace pensar lo que está pasando. Mismo que con Guardiola, mismo con otros. Entonces, yo creo que hay que pensar lo que está pasando. Esos otros hay que averiguar por qué. Porque no es normal, ¿no? Y si no es normal, hay que investigar.
Sònia, per fer un dinar de comiat, Víctor ha de tenir molt clar que se'n va, a on se'n va, i també que l'oferta del club on anirà satisfà el Barça, no? Entenc? Si no, seria molt temerari.
Sí, tot i que, a veure, per molt que s'hagi publicat que tenia problemes a dins del vestidor, o que el vestidor estava mig dividit per la situació que estava patint o que estava vivint Víctor Valdés, a més amb aquests problemes que va tenir físics, que també van generar certa rumorologia, el problema Víctor el té amb el club, evidentment, el té amb la directiva. Ja en el seu moment, quan el seu representant va anunciar que no renovaria el seu contracte, dies abans el director esportiu del club deia que anaven per bon camí aquestes negociacions quan no havien ni parlat. Això demostra la mala sintonia que hi ha hagut entre Valdés i el club. Jo crec que aquest és un gest cap als seus companys, cap a qui veritablement valora, i a partir d'aquí, evidentment, que s'han de seure, tot i que públicament el Barça hagi dit que encara no coneixen doncs, la decisió del futbolista, tard o d'hora s'han de trobar i s'ha de fer publicar una solució i, si més no, doncs, anunciar ja oficialment que marxa aquest estiu.
Més reflexions de Johan Cruyff, que també ha parlat de l'adeu de Mourinho, del Real Madrid, de Rossell i del derbi del proper diumenge.
Començant per aquesta relació de Cruyff amb l'actual directiva del Barça, que és dolenta, i això no és cap novetat. I avui una mostra més, tenint en compte com ha repartit l'holandès cap a la gestió de Rossell. I per les seves paraules, sembla força irreconciliable aquesta relació.
Yo estoy fuera de combate. Yo he dejado mi medalla ahí hace 3 años y estoy encantado que lo he hecho. Todo es la gestión. Si desde arriba algo no funciona, abajo nunca funcionará. Pero depende de ti, sí, depende de vosotros. Hay que estudiar lo pasado.
Parlant de gestió, sobre la marxa de Mourinho, creu que la culpa de l'any en blanc del Madrid no la té el portuguès, sinó qui l'ha fitxat i l'ha mantingut a la banqueta. A més, creu que Mourinho l'ha perdut el seu comportament.
Su estancia ya indica todo. En lo que ha pasado y no ha pasado. Comportamiento es un detalle importantísimo para todo el mundo. Y entonces, a Madrid no puedes decir que tiene un mal equipo. Tiene un equipo muy bueno. No ha logrado nada y yo creo que tiene que mucho ver con comportamiento.
Molta brisa, havia
ben,
brisa, sí, estàvem al costat del mar. Era un acte de la fundació de Johan Cruyff a la Marbella, al poliesportiu de la Marbella. Bé, per últim, respecte al derbi amb l'Espanyol, espera que els blanquiblaus li facin el passadís al Barça per respecte esportiu.
Esas todas son cosas, son tonterías. El deporte es respect. Si coges los 14 mandamientos míos, ves que es la vida. Entonces, si uno gana la Liga, se hace el honor de hacer estas cosas. Y es respeto, no es más. Ni es a color, ni es a favor, ni es en contra, si no te gusta. No tiene nada a ver.
Els manaments de
14,
Johan Cruyff. No sabia que eren 14, però bé.
Del seu dorsal.
Això, clar. No tenia ni idea més del conflicte de Colom, perquè ha estat la següent pregunta, després del tema passadís, i tampoc estava el cas de l'estat de la situació de Vidal amb el Barça, d'aquesta última reunió ja definitiva amb el club i el francès. Però després de posar-li al dia, ha assegurat que un futbolista ha de fer el que li doni la gana, i si a Vidal vol jugar, doncs endavant.
Molt bé, hem acabat sentint a Cruyff parlant del derbi, obrint d'aquesta manera el bloc dedicat al derbi del proper diumenge a Cornellà.
Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico, empieza a andar mi tesoro, al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, todo incluido. 5 años de garantía, gastos de matriculación, con el equipamiento que quieres y todo incluido en la cuota, sin sorpresas. Infórmate en Ford.es.
Xarxa Ford de Catalunya. Just met you.
Diumenge Espanyol-Barça a Cornellà. Com arriba el Barça a la cita, Sònia?
A les 6 de la tarda, entrenament, en una sessió que ja dirigirà Tito Vilanova. Hem de dir que el Barça té les baixes segures de Puyol i de Leo Messi. També a Vidal difícilment estarà recuperat pel derbi. Va fer treball específic, recordem que pateix una microrotura al soli, mentre que Alves i Adriano, amb diferents molèsties, ahir ja van entrenar amb el grup i s'espera que estiguin a disposició de Tito.
Gràcies, Sònia, que vagi bé.
Adéu, bona tarda.
Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com arriba l'Espanyol?
Mira, avui entrenament molt suau, que no ha aclarit massa les coses. No sabem si qui serà el porter, però sí que podríem donar a Héctor Moreno com a baixa definitiva i a Stuani com dubte. L'equip s'entrenarà demà a porta tancada a Cornellà i, per cert, el club s'ha posat en contacte amb el Barça i, finalment, no ha fet falta ni comentar que no hi haurà la fotografia prèvia habitual de cada derbi entre els entrenadors. Ha passat per sala de premsa el portuguès Simão Sabrosa. No estarà titular diumenge, no ho ve sent habitualment. Té un any més de contracte i no pensa en altra cosa que no sigui complir el que va signar. Simão parla d'una victòria sobre el Barça i es mossega la llengua amb la polèmica de Cristòfor Colom.
Queremos terminar bien, queremos dejar una buena imagen de un equipo comprometido, de un equipo que siempre ha creído y ha confiado en sus calidades, y hemos conseguido lo que la gente pensaba que era imposible, ¿no? Si se acuerda, nosotros tuvimos mucho tiempo en últimos, ¿no? En la tabla, y lo que hemos conseguido no es fácil. Así que no hay que quitar el mérito a este equipo, ¿no? Pase lo que pase. La gente que hace este tipo de cosas tiene que ser crecida, ¿no? Tiene que saber lo que hace. Mejor ni opinar. No, porque muchas veces mejor no decir lo que pienso porque la gente tiene que saber lo que hace, ¿no? Y quién soy yo para opinar sobre este tema.
1.500 entrades venudes fins ara, diu el club. Aquesta nit, al partit de les 12, Joan Verdú parla sobre el derbi espanyol-Barça.
Bones notícies sobre Víctor Álvarez. Ahir l'operaven del cor. L'operació ha anat molt bé, no?
Sí, avui els doctors de l'equip mèdic que els tracta al clínic ens han explicat tot el seu cas. Se li ha reparat la vàlvula aòrtica, que no tancava bé la porta, com ens han dit. Pot estar 20 anys o tota la vida fent vida normal. En 4 mesos podrà tornar a jugar i, tot i que no hagués estat futbolista, l'haguessin hagut d'operar igualment, eh? Ahir el Víctor va fer broma, només sortir del quiròfan. Ho explicava així el doctor Brugada, responsable del grup de treball de cardiologia esportiva.
I que, aquesta és la, és l'anècdota del dia, no? Que just acabava d'arribar i acabava de despertar-se i tal, i el primer que va dir, em sembla que no arribo el diumenge.
El doctor José Luis Pomar, el cirurgià que es va encarregar de l'operar al Víctor, ha dit que tot ha sortit com es preveia.
Yo creo que mejor resultado no se podía pedir, porque ha quedado una válvula competente, una puerta que cierra bien, y eso le puede permitir muchos años de seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, o mejor, en realidad, porque estará mejor que lo que estaba hasta ahora, aunque estuviera asintomático.
Dona gust escoltar aquestes notícies. A mitjans de la propera setmana li podran donar l'alta.
Una abraçada forta pel Víctor Álvarez i una ràpida recuperació. I per acabar aquí, que no són tot polèmiques entre Barça i Espanyol, hi ha, afortunadament, una figura que els uneix, i no és una altra que la de Dani Jarque.
Sí, ja descobrim els detalls de l'homenatge del 21 de l'Espanyol, el Dani Jarque, que tindrà lloc a Cornellà al Prat el dilluns 3 de juny, encara en horari per determinar. Atenció, jugarà l'Espanyol contra un grup de jugadors importantíssims que van ser companys de Jarque o simplement rivals o amics. Al capdavant d'ells, Iniesta, Cesc, Xavi, us sonen? Cazorla, Mata, Oriol Romeu i futbolistes de molts equips de primera. Barça, Betis, Sevilla, Real Madrid o Getafe. Cal recordar que els internacionals faran un esforç, perquè es concentraran amb Espanya a Madrid el dia 4, tot just unes hores després de jugar aquest partit a Cornellà. S'intentarà també que estiguin presents tots els entrenadors que va tenir el Jarque a la seva carrera. Preneu nota, per 21 euros... aquest número significatiu, dos tribunes, o per 21 euros, tres entrades de gol. Partit solidari per recaptar fons per la família. Es demana màxima difusió, així que ja ho anirem recordant, i ho farà també l'Andrés Iniesta, padrí del partit, que farà la propera setmana una roda de premsa per presentar aquest partit d'homenatge al gran Dani Jarque.
Magnífic. Gràcies, Quique.
Gràcies a tu.
De seguida, Esports Cope, Josep Maria Minguella i Ferran Martorell.
Pericos i periques, teniu una cita. 2 de juny, Puigcerdà, 23è aplec de penyes de l'Espanyol. Esmorzar, partit de futbol, activitats pels més petits i un dinar de germanor. Tot per només 25 euros als adults i 17 euros als nens menors de 12 anys. Truca al 609-267-653. Reserva la teva plaça. Vine a l'aplec de Puigcerdà i viu un gran dia en blanc i blau. Pere. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Sempre que hi ha derbi, procurem i ens encanta reunir en aquesta tertúlia a Josep Maria Minguella. Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, home.
Bracafé al poder.
Bracafé al poder. Què posem, talladet o cappuccino?
No,
o
cappuccino.
Cappuccino pel Minguella.
De costums constants.
Molt bé, a veure quin bracafé es demana el Ferran Martorell. Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda. Jo, com soc molt cafetero, us demano dos cafès.
Dos cafès, eh?
Sí, dos bracafés.
Sí, sí, home, no hi ha problema, aquí el que faci falta.
Molt bé.
Ferran, t'ha molestat molt veure Colón amb la samarreta del Barça?
Mira, diuen que hi ha molts colomís i moltes gaviotes. Si es fan molta caca a sobre, perquè ho feien, acabarà la samarreta blanca i semblarà la del Real Madrid. Yeah. Això no, això és un fallo per mi de l'Ajuntament i de, per mi de Nike, però bueno, que s'ha fet una campanya de publicitat tremenda i el que durarà...
Ah, amigo, mira el que dura. Mira,
a més, no, a més, Ferran, tu ets publicista.
És una pena,
Ferran.
És una pena perquè jo voldria que els equips rivals, que siguin rivals del camp, sí. Però fora del camp no. I aquí no és culpa del Barça. El Barça ja li va bé. Sí. Això són les multinacionals que hi ha entremig de publicitat i de productes esportius i tal, que han posat això. Nosaltres posarem, doncs mira, no sé, a l'estàtua de Casanovas li posem la samarreta a l'Espanyol i no farà gràcia a molta gent. Jo crec que aquí s'han passat una mica, però no li pot...
Estar amb obres, He d'estar amb obres.
Espera't un moment, Minguella, que queda clar que el Ferran Martorell perico, la campanya li fa mal, li molesta, està claríssim, però com a publicista, Ferran, creus que és una bona campanya?
Com a publicista campanya? És un gol.
És un gol.
Però el fin no justifica los medios, ¿vale?
Molt bé.
D'acord.
Molt bé. Minguella, tu com veus tota aquesta polèmica? A veure.
Bueno, home, és el que hi ha, perquè si diumenge el Barça jugués quedar campió de Lliga i l'Espanyol classificar-se per la UEFA o no baixar, en aquest moment la samarreta aquesta seria una pura anècdota. Clar, com que el partit de diumenge és una castanya que no té cap transcendència, bueno, sí, la honrilla no sé què, el Barça aquesta història dels 100 punts i tot això, bueno, doncs un fet com aquest ha tingut una transcendència impressionant, perquè clar, m'imagino que la CNN, que els xinos, que no sé què és, mira el que diu el que va inventar, el que va descobrir Amèrica, resulta que és del Barça. Jo crec que és una genialitat de la persona o l'agència que se li va ocórrer. Si és el Barça d'aquesta transcendència, si se li hagués ocorregut el mateix i hagués posat un anunci que et diria jo, d'una pel·lícula, anem a suposar que un vol promoure una pel·lícula o un telèfon mòbil, com a vegades veig jo amb lones d'aquestes que arreglen per edificis i tal, i que hi ha un mòbil i tot això, ningú diria res. Com que és el Barça, però llavors creia aquesta, anem a dir, animadversió...
Fareix alguna sensibilitat, no? Fareix sensibilitats.
Jo no crec que sigui
perquè
sigui
el Barça. Mira, l'Hotel Catalònia, a la plaça Espanya, cada vegada que ve això del mòbil i tot això i tal, hi ha una lona de dalt a baix amb una marca coreana de bueno, i ningú diu res. Però això és la plaça Espanya, l'hotel, tal, no sé què. I crec que ho paguen collonudament. Al Passeig de Gràcia, quan fan obres en un edifici d'aquells, i foten unes zones publicitaris que no vegin, que ho paguen sensacionalment. Bueno, i ningú diu res, vull dir, cada vegada que hi ha hagut una reconversió d'un edifici a Barcelona, hi ha hagut lones publicitàries, que això és el Colón que està en obres, i aquí s'han enganxat, cuidado, no oblidem, s'han enganxat a l'Ajuntament legalment amb això, perquè això només es pot fer monuments quan hi ha obres. Bueno, per això ha creat aquesta hora, perquè és el Barça. Si allí es posa una pel·lícula del Kim Douglas, ningú diria res.
Bueno, jo tapa el Minguella que és la postura d'un barcelonista,
sí.
És molt diferent de la postura d'un espanyolista.
Soc ciutadà,
prou... sí. Sí, digues.
No, que soc un ciutadà, vull dir, a mi veure el Colón amb això... Bueno, pues diria
sí, però ets un ciutadà del Barça, Minguella.
No,
és un ciutadà del Barça i el Ferran és un ciutadà de l'Espanyol i que li molesta.
Que és una anomalia.
Sí.
Però si en vez d'haver-hi la sabreta del Barça, que ja et dic, per mi és una generalitat d'algú que ha colat un gol en qui sigui, i hagués la pel·lícula Summertime, seguiria sent una anomalia. Però ningú diria res, perquè no hi hauria la rivalitat Barça-Espanyol. Això és el que vull explicar.
Sí, però la rivalitat... Mira, tots els pericos... Estimem moltíssim a l'Iniesta quan va fer un gol que va representar moltíssim per la selecció i resulta que va treure un record del Dani Jarque.
Sí,
ho recordarem gran tota persona. La vida. Tota gran la vida persona. Recordarem això.
Sí,
també et diré que jo sempre he lluitat perquè quan el Barça ha guanyat una lliga, que se li faci, o la Copa d'Europa, ja ho vaig fer, vaig tenir
home,
de marxar del camp perquè em van prometre... que farien el passadís i no ho van fer, i jo insistís
a que
per demà que es faci el passadís. El que passa és que hi haurà una reacció després d'això de Colón, que és lògic que el públic de l'Espanyol estigui empipat. I no exactament pel Barça. El que sí que et dic és que mai haguessin autoritzat a vestir amb la samarreta blanc i blava el senyor Colón.
Ferran...
Hi ha una possibilitat, Ferran. Com que la normativa municipal diu... que es pot fer amb monuments que estan en obres. Jo...
Ja, sí, estan arreglant
diria...
l'ascensor. Diuen que estan arreglant l'ascensor.
No,
és una bona
excusa. No, però ara et diria jo. Jo faria que l'Espanyol, tu com a agent de publicitari important, proposar-ho a la Sagrada Família. Està en obres, ja fa anys.
I el que te rondaré Morena, no?
Prefereixo el Rafael de Casanovas.
Veus?
Perquè...
Ja comencem. No, que el Rafael de Casanovas
no
està en obres.
No, escolta, veure, és que amb la religió... Tu... No, és perillós,
no,
això.
Que no
perquè també
pobres.
Se m'ha corregut el Jesús que hi ha al Tibidabo, que llavors es veu des de tota la zona.
Ara parlant en sèrio, que quedi clar que aquest tipus de coses, t'agradin o no t'agradin, sigui el Barça, sigui una pel·lícula, sigui un telèfon, només es pot fer amb monuments que estiguin en obres. Si el Tibidabo no està en obres...
Excusa, això.
No, això ho diu els estatuts de l'Ajuntament, les ordenances. Escolta, si ara veguéssim que demà... sense estar amb obres al Tibidabo i posa no sé qui una publicitat, sigui el Barça, sigui el Espanyol, seria il·legal. El que han fet allà no et podrà agradar, ho entenc perfectament, però és legal. És a dir, d'aquestes legalitats no en vull.
Sí, pagant-se el Pere Canta, també.
No,
sí.
I que l'Ajuntament de Barcelona necessiti 90.000 euros i fot aquest xiu-xau, tampoc m'agrada, ho entenc perfectament. L'únic, que el Nike, doncs pues no vegis, això sortirà bueno, per tot el món, però de manera... aquesta publicitat
val millor. Et faré pagar la factura d'això demà al teu campionat... Bueno, al campionat sí, bueno, nostre...
Ja és hora que facis pagar perquè
es fotré una calatera.
Bueno, a veure si veiem, perquè els últims d'això han sigut lamentables, eh?
Què tenim, el derbi del Domino al Pompeia, o on el fem?
El Pompeia demà a les 9:30 i intentaré fotre-li una sabatera.
A veure, vale, estic preparat. Aquesta tarda em diré entrenar.
Veure, no, si tu entrenes molt, tu.
A veure què passa. Hem parlat de Colón, hem parlat del passadís, del dominó, futbol, però de futbol res,
clar,
eh? Perquè no...
futbol, la tuga et digui jo.
Clar, 100 punts, no Europa per l'Espanyol, però què? No...
no en juguem res, però el normal és que l'Espanyol es foti les piles, perquè
això sí,
un èxit de l'Espanyol serà, sigui qui sigui el campió de Lliga, guanyar el campió de Lliga.
Dic
i qui és el Barça, que és l'equip rival de la ciutat, i a més que han disfressat a Colón, pues més, vale?
L'obligació de l'Espanyol demà sortir a guanyar
demà al Barça.
Ah, sortir a guanyar i fer el que pugui, el Barça el mateix, ja està.
Sí, ara, sí, espero i desitjo que es faci el passadís al Barça.
No, passadís hi haurà i molta gent es posarà d'esquena.
D'acord.
Mira, ara estic veient la televisió nacional, a tot Espanya, a tot el món, una altra vegada el Colón...
Colón per tot arreu.
Per tot arreu, tu. I tot és una cosa que estic veient... Mira, no havia mirat mai tant el Colón com el Colón.
Minguella, Martorell, un plaer tenir-vos a Esports Cope, que ho passeu molt bé.
Josep Maria, fins demà, i a la Cope, una forta abraçada.
Igualment, Ferran, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
De seguida estem a Perú amb el José Mari Vaquero.
El derbi es viu a la Cope. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest diumenge, Espanyol-Barça. A Cornellà al Prat, Manolo Oliveros, José Luis Gil, Quique Iglesias, Sonia Sam i l'equip de comentaristes COPE. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
José Mari Vaquero, què tal? Bona tarda, bon dia per tu.
Bona tarda, bon dia aquí, sí, ja estem canviant una mica el temps, eh?
Sí?
Hem deixat darrere una mica l'estiu i ja comencem una mica, el canvi d'estació.
¿O qué te pillamos con las maletas en la mano prácticamente, no? Que viajáis.
Sí, ahora estamos ya yendo al aeropuerto, que viajamos. Somos en una ciudad, jugamos en Arequipa, una ciudad muy bonita donde hay tres volcanes preciosos. Recomiendo a cualquiera que pueda entrar en Google y mirar la ciudad, es muy bonita. Y jugamos ahí el domingo al mediodía, entonces subimos, que está a 2.000 metros, y para aclimatarnos dos días entrenamos esta tarde y mañana ahí.
Perfecto, pues entramos en internet por la tarde y chafradeamos un poquito. Arequipa, ¿eh?
Muy bien, Arequipa, sí señor.
Muy bien, pues venga, vamos con las preguntas de los oyentes. Elena, andaban.
Hola, buena tarde, José Mari. Lucía López, ¿puede ser peligroso Messi y Neymar en el mismo vestuario?
No, yo creo que ya a estas alturas Messi ya es una persona, creo, absolutamente reconocida y además tiene la ventaja de que es barcelonista, es culé, ¿no? Entonces viene un jugador joven, un jugador que le queda todo el futuro por delante, por lo tanto yo creo que, entre comillas, pueden hacer una transición deportiva y vamos a decir, profesional, bonita.
José Arángano, 18 millones por Thiago, ¿es mucho o poco dinero?
Bueno, yo creo que lo difícil en la vida es hacer buenos jugadores, y Thiago es un jugador bueno. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, desde luego, a no ser que sea una necesidad económica, no sería yo el que vendiera a Thiago por ese dinero, porque, como digo, ¿quién vas a fichar con ese dinero?
No, aquí el tema, José Mari, el tema, José Mari, es que su cláusula, porque no ha jugado un número de partidos determinados esta temporada, ha pasado a ser de 90
sí, correcto,
a 18, sí. Y si viene un club con 18 se lo podría llevar, si él quiere marcharse,
bueno,
claro.
Bueno, pues en este caso, si él realmente se quiere ir, entonces hay que coger el dinero y esto, porque realmente hay dos cuestiones. Una es el interés del club y otra es el interés del jugador. Yo creo que si el jugador tiene el interés de que si paga la cláusula se va, quiere decir que él ha llegado a un acuerdo económico, pues lo mejor es que se vaya, porque en el fondo tampoco tiene su cabeza aquí, ¿no?
Julia Martínez, ¿Mourinho ha fracasado en el Real Madrid?
Pues yo creo que las palabras fracaso, éxito, lo que está claro es que sus expectativas eran mayores, yo diría. Yo no creo que haya un fracaso, porque él, quieras o no, se ha enfrentado, como él muy bien ha dicho, aunque haya sido al final, y yo creo que siempre ha sido consciente de ello, pero por estar en Madrid no lo ha hecho, al mejor Barça de la historia, al mejor club del mundo, al mejor equipo del mundo. Entonces, yo creo que el hecho de haberle arrebatado una liga y una copa es bastante mérito. O sea, tampoco hay que quitarle todo el mérito, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que ha tenido una plantilla, que han gastado muchísimo dinero, tienen grandes jugadores, pero insisto que yo no usaría la palabra fracaso. Yo creo que sí que es verdad que las expectativas eran mayores, porque también él mismo las fomentó, ¿no?
Y la última, Marc Puig, la afición del Español va a recibir al Barça de espaldas, el equipo va a hacerle el pasillo, ¿qué opinas?
Bueno, pues que yo ya he jugado contra el Español y no me han hecho el pasillo en la época de Clemente, por lo tanto son rivalidades y bueno, yo creo que esta situación de la camiseta, usar algo que no tiene que ver con el Barça, pues me parece que está un poco fuera de sitio, porque realmente el Barça no tiene ninguna responsabilidad. Si el Barça paga por una campaña, pues es como si el Español la paga, ¿no? Nadie tiene por qué molestarse, por lo tanto, siempre que quieres hacer algo diferente, buscas excusas, y en este sentido, pues si el público lo recibe de espaldas, pues yo creo que es tiene su derecho, porque hay esa rivalidad, pero si los jugadores le hacen el pasillo, ya el respeto ya está desde el punto de vista deportivo, ¿no?
Veo que esa campaña de Colón con la camiseta del Barça ha llegado hasta Perú también, ¿no?
Sí, hombre, sí, ya ves que hoy día la tecnología nos tiene al día y la verdad que queda simpático, y es una campaña acertada porque es noticia en todos los sitios. Toda la mañana de ayer y la de hoy, que ya estoy viendo los telediarios, en todas las secciones de deportes, no solo de aquí de Perú, sino de Sudamérica, que aquí por cable prácticamente veo todo Argentina, es noticia, por lo tanto, el que haya ideado la campaña, chapó.
Bueno, pues mira, certificamos lo que comentábamos ayer, que esa campaña iba a tener impacto mundial y lo comprobamos con José Mari Vaquero desde Perú. José Mari, gracias por estar en Sportscope un viernes más. Buen viaje, que vaya bien.
Volve, Deu, buen día a todos, buen cap de semana.
Reformas Decor. También reformamos su baño completo por 2.490 euros. Llame al 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso. Reformas Decor. 93-757-4512. 93-757-4512.
Vinga, Elena, som-hi, que estem pendents ja des d'aquest cap de setmana dels equips catalans que busquen pujar de categoria. El Girona està en la lluita per pujar a primera, rep diumenge al matí a les 2 al Barça B.
Sí, a falta de 3 partits, el Girona, quart, a només un punt de segon i tercer, Villarreal i Almeria, ha de buscar la victòria contra el Barça B per seguir optant a l'ascens directe a primera. Rubi té 4 baixes molt importants, Miguel, David García, Jandro i Jon Vélez, lesionats. El Barça B, pendents de Sergi, Roberto i Planas, s'han entrenat avui amb el grup, però encara no tenen l'alta. L'afició del Girona estarà al costat, més de 7.000 entrades venudes a hores d'ara. Escoltem el tècnic Rubi.
La veritat és que hem de pensar que nosaltres tenim 3 amb el Barça B, després 3 a Almeria, però jo continuo dient el que vaig dir a la roda de premsa al Madrigal. El que faci 9 punts, 90% que puja segur. Sigui el Villarreal, sigui l'Almeria o sigui l'Alcorcón. Estic convençut. Queda molta cosa per fer, amb partits més o menys en teoria difícils, però a nosaltres ens ha demostrat aquesta lliga que ni el colista a casa teu és fàcil.
Comença aquest cap de setmana la promoció d'ascens a segona divisió A. El duel de campions enfronta el Tenerife i l'Hospitalet.
Sí, diumenge a les 12, a la 1 del migdia, hora d'aquí. Si l'Hospitalet guanya aquesta eliminatòria amb el factor que amb la tornada, aconseguiria l'ascens directe a segona divisió A. Escoltem el capità Ivan Hamuch a Sportscope.
A nivell de futbolistes conocemos a la majoria de los jugadores. Es un campo de primera división con capacidad para 25 o 30 mil personas que seguramente van a llenar el campo, que jugamos en un sitio geográfico donde, por ejemplo, pues va a hacer mucho calor el domingo por la mañana, campo de césped al cual no estamos acostumbrados. Se juntan muchos condicionantes que se va a hacer una eliminatoria complicada.
També en aquesta promoció d'ascens a segona, Lleida-Leganés, dissabte a les 6 de la tarda. Estem a Copelleida amb el Sergi Tor. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El Lleida Esportiu entrena aquesta tarda per última vegada de cara al partit de demà, 6 de la tarda, partit d'anada de la primera promoció d'ascens a la segona divisió A. La plantilla del Lleida considera que és important demà deixar la porteria a zero davant del desenllaç d'aquesta eliminatòria. El centrecampista del Lleida, Molo, considera que després d'estudiar el Leganés aquesta setmana, l'enfrontament Lleida-Leganés serà molt equilibrat i que es decidirà per petits detalls.
Sí, la veo bastante equilibrada. Hemos estado siendo rival durante la semana y creo que va a ser una victoria muy, muy equilibrada, que seguramente se decidirá por pequeños detalles y bueno, vamos a intentar a ver si esos pequeños detalles van a otro favor y podemos el primer partido en casa pues tener un resultado a favor. Y como bien dices, el hecho de tener la portería cero yo sí lo considero importante, pero tampoco definitivo.
Tota la plantilla del Lleida està a disposició del seu tècnic Toni Selegrat. D'altra banda, el Leganés, amb Pablo Alfaro com a entrenador, arribarà aquesta nit amb autocar a la capital lleidatana. S'espera un bon ambient demà al camp d'esports perquè el ritme de la venda d'entrades és molt bo.
Promoció d'ascens a segona divisió B. El duel de campions el tenim diumenge a les 7 de la tarda i Licitano, que és el filial de l'Elx, Olot. Tenim el capità de l'Olot, Abel Soler. Hola, Abel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Doncs molt bé, molt animat i amb moltes ganes de que arribi ja el partit de diumenge.
Quan marxeu cap a Elx?
Doncs demà entrenem al matí i ja tot seguit després de l'entreno ja agafem l'autocar i carretera i manta cap a Elx.
Molt bé, escolta, podeu fer història, eh? Mai l'Olot abans ha jugat a segona divisió B i vosaltres teniu la possibilitat d'aconseguir-ho.
Exacte, com molt bé tu dius, doncs sí que l'Olot havia sigut campió de tercera divisió, però les promocions havia quedat eliminat i no ha assolit mai la categoria segona B, i doncs aquest any doncs, pensem que no es pot escapar i no l'hem de deixar escapar i ho volem aprofitar.
Què sabeu del rival, del Licitano? Posarà les coses molt difícils.
Sí. Toqués el rival que toqués, segur que seria complicat perquè és un campió d'un altre grup, no? I això, doncs, el fet de ser un campió doncs, ja fa que l'eliminatòria sigui complicada, sigui el rival que sigui. I ens ha tocat l'Elx. Bueno, doncs, per les referències que tenim, sabem que és un equip molt i molt jove, la mitjana d'edat són uns 21 anys, és un filial, i aquests equips doncs, sempre es caracteritzen doncs, pel bon tracte amb la pilota, per jugar, doncs els agrada tenir la pilota, i bueno, doncs, segur que tècnicament som jugadors molt ben dotats, també ens anem així enterat doncs, que juguen amb molta i molta intensitat i segur que ens posaran les coses molt difícils, no? Però bueno, nosaltres intentarem contrastar amb les nostres armes i tenim les nostres possibilitats.
Abel, a més, deu fer molta il·lusió disputar el partit al Martínez Valero, no?, que és un camp històric.
Sí, a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè és un equip que doncs, l'any que ve jugarà a primera divisió, és un camp de primera, un camp on realment és espectacular, on hi queden 36.000 persones. Ells celebraran l'ascens a primera i, per tant, el fet de jugar immediatament després seu, doncs creiem que es quedarà molta gent. I, bueno, doncs poder jugar un camp amb tant de públic i amb aquestes dimensions, ja és molt natural, i tot això, doncs tots aquests factors doncs, fan que sigui molt il·lusionant poder jugar allà.
Molt bé, Abel, va molta gent d'Olot cap allà?
Bueno, encara no està clar, però en principi semblava ser que es farien dos autocars, però encara no està clar això.
Molt bé, a veure si traiem un bon marcador i això ho rematem a la tornada, eh?
Això esperem. Esperem aquí doncs, tornar amb un resultat a favor. La clau, jo crec que una de les claus serà doncs, poder marcar algun gol allà.
Perfecte. Estem molt pendents de vosaltres, Abel Soler, capità de l'Olot. Gràcies i molta sort.
Moltes gràcies i parlarem a la tornada que segur que anem a aconseguir pujar de categoria.
A veure si ho aconsegueix també l'Europa, que rep la Nandina.
Sí, diumenge a les 6 escoltem el capità dels escapulats graciencs parlar del rival, l'Esports Cope.
És un equip molt fort, que és molt competitiu, que és un ex-segona B, que manté el bloc des de fa uns 3 anys aproximadament, hi ha molts jugadors que segueixen, l'entrenador és el mateix, i que, bueno, són bastant experimentats i tenen bastanta experiència en el que és play-off, no? Els últims anys, doncs, són un equip típic, bastant típic de play-off i, vaja, sabem tot això, sabem que l'afició que porten darrere també és molt gran i, bé, ja serà molt, molt complicat.
I altres partits de promoció d'ascens a segona B són dissabte a les 7 de la tarda Deportivo La Coruña B Cornellà i diumenge a les 5 Manlleu Conquense.
Esports Cope. Cada dia els millors personatges. Javier Saviola.
¿Cómo has visto al Barcelona? ¿Cómo le has visto desde fuera?
Disfruto muchísimo, ¿no? Como cualquier persona que le gusta el fútbol, que ama ese deporte.
Cope. Estàs informat.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, Albert. El Barça s'ha avançat en els quarts de final del play-off de la Lliga CB davant del Bilbao. Ara a veure si tenim segon partit diumenge o tirem davant la vaga.
Sí, ara ho expliquem. Primer el resultat, Barça-Rigal 88, Usue Bilbao Bàsquet 62 de 26, que va guanyar el conjunt de Xavi Pascual, una victòria més plàcida del que s'esperava. Fonamentada d'una banda en l'encert del Barça i de l'altra en la feblesa del rival, el Bilbao Bàsquet, per les baixes. Una dada que il·lustra el partit còmode dels blaugrana. Al final del primer quart, el Barça ja guanyava de 14 punts. A més, l'últim en arribar, Mavro Kefalidis, va ser el màxim anotador, sí, sí, el màxim anotador del partit. 16 punts en 14 minuts, completant l'estadística amb dos rebots i una assistència. Escolta, Ballori, així parla el vestidor del Barça de cabeza negra.
Un jugador molt complet, ens ajuda molt, fa moltes, moltes coses bé, assisteix, reboteja, lluita, en defensa està tot arreu. A mica en mica, quan coneix una mica més la dinàmica de l'equip, que encara doncs, li costa alguns sistemes, perquè en tenim molts i se'ls ha d'aprendre i tot, doncs ens ajudarà molt.
I amb el resultat a favor, el Barça va fer una bona gestió de minuts. Cap jugador va superar els 27, van jugar tots els disponibles, excepte Jessica Vicius, i Navarro no va ser necessari. Diumenge a les 12, Miribilla s'hauria de jugar el segon partit. De moment, es manté la convocatòria de vaga. Continua ara la reunió a la seu del Consejo Superior de Deportes amb el secretari d'Estat, Miguel Cardenal, com a intermediari entre els clubs i l'Associació de Jugadors. Reunió que ha començat de bon matí per intentar desconvocar aquesta vaga.
A veure si arriben a un acord i tenim més bàsquet diumenge. Atenció que l'Andorra busca l'ascens a la Lliga CB en el play-off final de la Lliga LEP davant l'Alacant. Sergi Cano, Cope Andorra, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Joan. El Bàsquet Club River Andorra inicia avui la final del play-off per tornar a la Lliga ACB, ara Lliga Endesa. 21 anys després, de l'equip andorrà, entrenat per Joan Peñarroya, busca una plaça a la millor Lliga d'Europa i l'últim escull per assolir-la serà el Lucentum Alacant, tercer classificat a la fase regular i que ha eliminat en el play-off el Lobe Osca i el Palència. El River, que va perdre l'opció de pujar directament a l'ACB en caure derrotat a Burgos en l'última jornada de Lliga, s'ha desfet amb problemes del Leima Bàsquet Corunya i del Càceres. Avui comença la sèrie final al poliesportiu d'Andorra al millor de 5 partits contra el Lucentum, que arriba en un bon moment de forma amb tota la plantilla disponible i amb la intenció de recuperar el lloc que els problemes econòmics es va fer perdre la temporada passada. Per al primer enfrontament, Joan Peñarroya té dos jugadors claus amb problemes físics. El base Dani Pérez pateix des de fa dies un trencament fibrilar i farà aquesta tarda una darrera prova per veure si pot jugar, tot i que la seva presència és més que dubtosa. Mentrestant, l'escolta Anton Mares sí que estarà al parquet, però no al 100% de condicions físiques. Davant d'això, Peñarroya ha apel·lat al treball col·lectiu per superar un Lucentum al qual no veu com a favorit. Per primera vegada en dos anys, la junta directiva del River Andorra farà pagar als socis 15 euros pel partit d'avui i pel segon de la sèrie, que jugarà diumenge vinent també al Poliesportiu d'Andorra. 21 anys després, el Bàsquet Club Andorra vol tornar a ser equip ACB. Per ser-ho, necessita 3 victòries.
BBVA te trae todo el espectáculo y la emoción del mejor baloncesto del mundo. BBVA, banco oficial de la NBA. Adelante.
A punt de la NBA, destaquem que Marc Gasol ha estat inclòs al segon millor equip de la temporada, juntament amb Tony Parker, Russell Westbrook, Carmelo Anthony i Blake Griffin. Demà, recordeu, tercer partit de la final de l'Oest entre els Grizzlies i els Spurs, partit a Memphis amb l'obligació pels de Gasol de guanyar després de perdre els dos primers enfrontaments.
En BBVA siempre respondemos. Por eso ahora damos un paso adelante para favorecer la creación de puestos de trabajo. Y lo hacemos con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Gracias a la iniciativa Yo Soy Empleo, te ofrecemos hasta 3.000 euros por cada persona desempleada que contrates. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en yosoyempleo.es. BBVA, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
En waterpolo demà podríem tenir campió de Lliga, primer matchball per l'Atlètic Barceloneta. Juan Arias, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una sèrie de altos vuelos que está 2-1 para el conjunto marinero, que mañana puede proclamarse campeón de Liga si vence en la piscina de San Sebastián al equipo vallesano, al Sabadell. En declaraciones a Sportscope, el entrenador de la Barceloneta, Santi Fernández, destaca el nivel competitivo del conjunto del Sabadell.
Tiene la sensación esta de que pueden ganarnos. Y sí que es cierto que yo creo que durante el partido, si nosotros logramos ponernos delante y hacerles dudar, sí que es cierto que lo pueden ir pagando conforme va pasando el partido. Si les generamos dudas, sí que lo pueden pagar. Si les dejamos estar cómodos, seguro que saldrán a morder y con el cuchillo en los dientes, eso está claro.
Mañana a las 12:45 de la mañana, el cuarto partido, por cierto, en la final de la Liga Femenina, también de waterpolo, el Sabadell se impone por una victoria 0 al Mataró. Mañana también segundo partido en la piscina vallesana.
recta final d'Esports Cope, agenda esportiva del cap de setmana, Malena Condis.
A la Lliga de Futbol Sala avui es juguen els segons partits de play-off dels quarts de final pel títol. El Barça l'Usport rep el Rio Renovables a les 9 del vespre al Palau amb victòria a l'anada en futbol a segona divisió A. Diumenge a les 12, Girona-Barça B i a les 6, Lugo-Sabadell. En handbol Lliga Sobal demà a les 6, Barça-Interesport-Guadalajara. En bàsquet, si no hi ha vaga, diumenge a les 12, segon partit, quarts de final del play-off, Bilbao-Bàsquet-Barça-Rigal. I en motor aquest cap de setmana, Fórmula 1, Gran Premi de Mònaco a Monte Carlo.
Phil, superstar!
Primer de tot, Albert Díez està sort. Acabo de seure al seu lloc, em poso els cascos, i sona això increïble que m'ha hagut de baixar el volum tot corrent.
Li agrada tenir el retorn que tenim nosaltres bastant alt. Mare de
Déu, senyor, per favor, Déu meu. Escolti, facis vostè un tatuatge perquè a sobre riguin de vostè. Kevin Durant, es fa un tatuatge a l'esquena amb un versicle bíblic que parla de Santiago. Però clar, el senyor que li va fer el tatu, no sé si havia sortit del Madrid Inc. o no, però li ha fet el tatuatge amb una falta d'ortografia.
Oh.
Només penjar la foto al Twitter... Allà ho de ja-ja, 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 mira aquesta falta d'ortografia. No sé si demanarà danys i perjudicis, però, en tot cas, és palpable i evident la falta d'ortografia al tatuatge a l'esquena de Kevin Durant.
Última
sí,
hora.
Està vostè sort, senyor Díez. A Itàlia, donen per fet la destitució d'Estramaccioni com a tècnic de l'Inter.
Gràcies, Gil. Aquí ho deixem.